Són les dues del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. Un procés eclesial nou que començarà el maig vinent i es completarà l'octubre de 2028 amb una assemblea és la nova agenda mundial que planteja el Papa per enfortir i aplicar l'esperit de l'últim sínode, per consolidar una nova actitud de l'Església més connectada amb el món i amb tota la seva diversitat, en plena sintonia, caminant junts. La Secretaria General del Sínode ha difós aquest cap de setmana, per desig de Francesc, una carta en què planteja aquest nou repte, on es preveu abordar i ampliar un seguit de reformes, moltes d'elles ja en marxa. El pontífex des de l'Hospital Gemelli de Roma continua mostrant-se com un home de projectes i, mentre continua millorant lentament de la seva pneumònia, segueix governant l'Església, com ell diu sempre, amb el cap i, sobretot, amb el cor. Aquesta és la notícia de portada, però abans de repassar altres temes d'aquest dilluns 17 de març, memòria de Sant Patrici, patró d'Irlanda. Fem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb el Xavi Toscano avui. Xavi, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs estem pendents perquè continuen aquests retards de la xarxa de Rodalies i per això Renfe ha informat que avui de forma excepcional hi haurà servei alternatiu per carretera a la línia R7 entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat i també a l'R8 entre Mollet, Sant Fost i Castellbisbal, Martorell Central. Els viatgers, això sí, que circulin entre Mollet i Granollers Centre hauran d'utilitzar la línia R2 Nord. Fons de la companyia argumenten que han hagut de prendre aquesta decisió per l'operativa i l'afectació general de la situació que s'està produint avui dilluns des de primera hora del matí, tot i que la majoria de sindicats van desconvocar la vaga diumenge al vespre. L'objectiu d'aquesta mesura és minimitzar, diu Renfe, les afectacions als viatgers. El caos a Renfe, que ha tornat a encendre el debat polític, Junts per Catalunya creu que l'acord que ha tancat el govern amb els sindicats sobre Rodalies aigualeix el traspàs del servei a la Generalitat i pensa que això no servirà per solucionar els retards diaris que pateixen els usuaris. Junts vol que el govern de la Generalitat gestioni el servei íntegre de Rodalies i per això mostra el seu desacord amb el fet que el servei continuï depenent de Renfe com a mínim 2 anys més. Junts s'aferra al bon funcionament dels ferrocarrils a mans de la Generalitat per exemplificar que és un servei gestionat des de la proximitat i amb els recursos adients pot funcionar correctament. El partit creu que aquest és el model que s'ha de seguir amb Rodalies. També els comuns s'han parlat sobre aquest acord. Celebren que s'hagi tancat aquesta entesa per desbloquejar la vaga, però ha assegurat que és imprescindible que el govern adopti nous mecanismes per a fer front a les incidències diàries que pateix el servei.
Gràcies, Xavi. També us explicarem que un miler de creients es van aplegar aquest diumenge a la Seu Vella de Lleida, vestida de gala, per dir-ho així, per a l'ocasió, i celebrar una missa solemne amb el qual aquesta diòcesi, la de Lleida, ha viscut el jubileu diocesà de l'Esperança. D'altra banda, la Unió de Religiosos de Catalunya ha pelegrinat aquest dissabte a Montserrat per unir-se al mil·lenari del monestir benedictí, igualment en el marc del jubileu, des de la diversitat de carismes catalans. I la Santa Seu diu que la pau a Ucraïna requereix un diàleg sincer entre les parts sense condicions prèvies. Així ho diu en un comunicat difós per l'oficina de premsa del Vaticà, que recorda alhora la trucada telefònica de divendres passat entre el president Volodymyr Zelensky i el secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin. Després del bloc informatiu parlarem avui d'una altra passió, la de Llinars del Vallès, que representa, preneu nota si podeu, els dies 5 i 6 d'abril, que és el cap de setmana previ a la Setmana Santa, i el 12 i el 13, que és ja diumenge de Rams, i que ofereix una dramatúrgia moderna, enllaçant escenes i sense decorats ni efectes especials, però amb una pastoral molt basada en el carigma, en el gran esdeveniment de la vida, la mort i la resurrecció de Crist. Ens acompanyarà uns minuts aquí a l'estudi de Ràdio Estel Reyes Barragán, directora de Till Tall Teatre i de la Passió de Llinars. I la segona part serà per la secció La Veu de Càritas amb l'actualitat i l'agenda. Un nom propi avui, el de l'empresa d'inserció laboral impulsada per Càritas Terrassa, APASOMI, que celebra 10 anys aquest divendres al Teatre de la Parròquia de Sant Vicenç de Sabadell. Ens acompanyarà uns minuts després del resum informatiu Carme Pastor, coordinadora de la Comissió Sociolaboral i d'Empreses d'Iniciativa Social de Càritas Catalunya. Tot això i més als propers 55 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, el Xavi Toscano avui a la redacció i la veu informativa, la Paula Serrà i el Guillem Andrés a les xarxes socials i avui també amb la Montserrat Creus coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
La Secretaria General del Sínode ha enviat a tot el món a través dels bisbes de totes les diòcesis una carta en què el Papa anuncia l'inici d'un nou procés d'acompanyament i avaluació de la fase d'aplicació de l'últim sínode, seguint amb el lema per una església sinodal, comunió, participació i missió. Aquest procés ha estat aprovat des de l'Hospital Gemelli de Roma pel Sant Pare, que n'ha demanat la difusió a les esglésies locals i als agrupaments d'esglésies, és a dir, províncies eclesiàstiques i conferències episcopals. Entre les convocatòries més significatives per avaluar el procés d'implementació del sínode, destaca la celebració d'una assemblea eclesial a Roma l'octubre de 2028. La carta signada pel mateix secretari general del sínode subratlla que el Sant Pare desitja que aquesta fase rebi una atenció especial perquè la sinodalitat sigui cada vegada més entesa i viscuda com una dimensió essencial de la vida ordinària de l'Església connectada amb el món. Aquest procés, segons aclareix la Santa Seu, no implica la convocatòria d'un nou sínode de moment, sinó que se centra en la consolidació del camí ja recorregut. La fase d'implementació s'ha d'entendre, segons la Santa Seu sempre, com un procés de recepció de les orientacions del document final que es va elaborar i que el Papa ja va donar-hi llum verda durant la 16a Assemblea General Ordinària del Sínode, adaptant-les a les cultures i les necessitats locals de les comunitats. El procés podria implicar reformes més concretes en temes com ara el paper de la dona en l'Església o l'acollida a persones homosexuals o en situació de trencament familiar, i s'iniciarà el proper mes de maig, durarà fins a l'octubre del 2028. Mentrestant, recordem que el Papa segueix amb el procés de recuperació a l'Hospital Gemelli de Roma, on aquest dilluns compleix ja 32 dies ingressat. Tot i la complexitat del quadre clínic, el Sant Pare mostra signes de millora progressiva i manté el tractament habitual amb fisioteràpia respiratòria i mecànica. El Vaticà ha difós aquest diumenge, notícia important també, la primera imatge del pontífex des del seu ingrés. Se'l veu a la capella de l'hospital participant en la celebració de la missa en aquest espai petit, però se'l veu revestit amb l'alba i l'estola morada pròpia del temps de Quaresma. Aquest testimoniatge visual ha generat esperança entre els fidels que han seguit amb atenció l'evolució del seu estat de salut. Durant la jornada d'aquest diumenge, Francesc va signar el missatge de l'Àngelus Dominical, tot i que aquests diumenges passats no el pronuncia personalment, però sí que es difon per escrit. Aquesta vegada ha invitat els cristians a estimar, a resar, a entregar-se i a estar els uns pels altres, fins i tot quan el cos és feble, afegeix. Les seves paraules reflecteixen la seva fortalesa espiritual malgrat les dificultats físiques. Mentre el Papa segueix amb el tractament, els creients continuen resant per la seva salut. Amb el rosari, recordem, des de divendres passat, a 8:15 del vespre, a la plaça de Sant Pere del Vaticà, i per Ràdio Estel el podeu seguir una hora més tard. A 8:45 del vespre, el Sant Rosari des de la plaça de Sant Pere del Vaticà per la salut del Papa. De moment no s'espera cap nou comunicat mèdic fins aquest dimarts o aquest dimecres, tot i que fonts vaticanes confirmen que el pontífex continua la millora de manera gradual. La comunitat catòlica segueix pendent de la seva evolució, confiant que aviat pugui reprendre les funcions més habituals, si pot ser ja amb l'alta hospitalària, a la Casa Santa Marta del Vaticà. I el Papa, d'altra banda, expressa el seu profund dolor per les víctimes de l'incendi que es va produir en una discoteca de Kokani a Macedònia del Nord, que ha deixat almenys 59 morts i més d'un centenar de ferits. En un telegrama enviat, com és habitual, en nom seu pel secretari d'Estat de la Santa Seu, el cardenal Pietro Parolin, adreçat al bisbe de Skopje, Kiro Stojanov, el Sant Pare demana transmetre la seva proximitat espiritual als familiars dels morts, la majoria joves, així com el seu suport a tots els ferits.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de qüestió. Un miler de fidels es van aplegar aquest diumenge a la Seu Vella de Lleida per participar en la missa solemne celebrada a nivell diocesà amb motiu del jubileu, dedicat a l'esperança. L'Eucaristia, presidida pel bisbe Salvador Jiménez Valls i concelebrada pel bisbe emèrit Joan Piris, ha estat també participada per un gran nombre de preveres concelebrants de la diòcesi lleidatana. Com ha reconegut el mateix bisbat, ha viscut una jornada que ha recordat l'esplendor litúrgica dels segles en què el temple, la Seu Vella, era la catedral a nivell operatiu. Recordem que ara la catedral de Lleida és la nova, situada més cap al centre, a la part baixa de la ciutat. L'homilia va anar a càrrec del bisbe Salvador Jiménez, que va fer referència a les diferents generacions de lleidatans que han viscut la seva fe a la diòcesi al llarg dels segles, i ha fet especial recordatori dels qui van viure el primer jubileu, l'any 1300, convocat pel papa Bonifaci VIII, quan el monument era la catedral de Lleida. Va demanar també per l'obtenció de la indulgència jubilar per a tota la comunitat catòlica de Lleida, i es va referir a l'esperança, tema i virtut, al qual va dedicat aquest jubileu com una força que mou la humanitat en uns moments especialment difícils, amb guerres i incerteses al món. El bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, també ha demanat per la salut del papa Francesc, que, recordem-ho, ja porta més d'un mes ingressat al Policlínic Gemelli de Roma, i del qual aquest diumenge vam poder veure, recordem-ho, la primera imatge d'ell concelebrant la missa a la capella privada de la planta desena del mateix Centre Mèdic Sanitari de Roma. A la diòcesi de Lleida ha estat històrica, perquè recordem que la Seu Vella no està habitualment, des de ja fa molt de temps, oberta al culte, però sí que és molt valorada pels diocesans d'aquest bisbat. El jubileu de l'esperança està marcat perquè molta gent pugui pelegrinar a Roma, però també les diòcesis celebren la seva pròpia celebració. Hem connectat un moment amb el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, que ens ofereix aquestes impressions sobre aquesta celebració jubilar d'ahir a Lleida mateix, a la Seu Vella. Senyor bisbe Salvador Jiménez, gràcies per haver-nos atès. Endavant, com ha estat aquesta celebració?
Una salutació per a tots els oients de Radio Estel per part del bisbe de Lleida. Estic content de comunicar que ahir, diumenge, vam tindre la celebració diocesana del jubileu, convocat pel papa Francesc. Va ser una celebració i una experiència molt eclesial i molt emotiva. És que no coneixeu Lleida o m'escolteu d'altres puestos, sabeu que Lleida té dos catedrals. Vam celebrar ahir en la Seu Vella, aquella que segurament l'any 1300 i els demés, els restants jubileus posteriors, celebrarien els cristians de Lleida. Allí vam reunir 1.300 persones de totes les parròquies de la diòcesi, de les cofradies, de les institucions educatives. Vam ser molta gent en companyia de tot el presbiteri, tant sacerdots diocesans com sacerdots religiosos. Vida consagrada per tot. Tots manifestaven molt de carinyo i molta emoció celebrant aquest esdeveniment tan important per a l'Església Universal. Ajudar-vos a tots a que visgueu aquesta alegria de celebrar el jubileu peregrins de l'esperança, i que vos ajuda a tots a aprofundir en la fe, en l'esperança i en la caritat.
Moltes gràcies, Monsenyor Salvador Jiménez, bisbe de Lleida, per aquestes impressions en exclusiva per a Ràdio Estel. Més de 600 persones van participar aquest dissabte amb els religiosos i religioses en una celebració molt intensa pels 1.000 anys de vida consagrada a l'abadia de Montserrat des de la URC, la Unió de Religiosos. Han agraït la implicació i la participació de diferents institucions que s'han mogut i han ajudat a l'organització d'aquesta convocatòria de gran magnitud que ha requerit molta col·laboració. En una entrevista a Ràdio Estel, la presidenta de la Unió de Religiosos de Catalunya, Susana García del Álamo, ha assegurat que el millor lloc per trobar-se els qui es dediquen la seva vida a la consagració és als peus de la Mare de Déu de Montserrat.
El que esperem és tenir un moment de trobada per també caminar junts. El fer un rumiatge, un peregrinatge a veure la Mare de Déu de Montserrat i és sortir de nosaltres mateixos per trobar-nos amb ella. I el que suposa, no, estar al costat de la Mare de Déu. I el que esperem és, doncs, conviure, compartir i celebrar, doncs, una mateixa fe.
Destacant l'esforç del portaveu de la comunitat benedictina de Montserrat, Bernat Juliol, que ha ajudat en l'organització d'aquest aplec, ja que són molts els aspectes i detalls que s'han posat en marxa. Susana García del Álamo ha recordat també que s'ha de treballar insistentment i pregar perquè els més joves i les més joves busquin i trobin aquesta crida per sentir i per implicar-se en la vida consagrada.
Des de la URC, el que sí que estem buscant, no? Ara mateix com a Junta, és veure quins camins després del sínode de la sinodalitat, com continuar treballant per fer-nos presents en el dia a dia de les nostres parròquies i dels nostres ambients. I, evidentment, és el moment de tornar, no? a plantejar-nos què fer també per afavorir que els joves que se senten cridats a la vida consagrada doncs trobin aquest ambient a les nostres famílies per donar un pas més endavant. I sí que és cert, doncs, que és un moment després del Congrés de les vocacions de replantejar-nos com fer-nos present.
Declaracions a Ràdio Estel de Susana García del Álamo, presidenta de la Unió de Religiosos de Catalunya. Aquest pelegrinatge de la URC a Montserrat ha suposat alhora un pas endavant per continuar treballant des de totes les congregacions i ordes amb els diferents superiors i superiores de les comunitats religioses del territori per generar i promoure espais de trobada entre les congregacions i els ordes presents a Catalunya.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Altres notícies en aquest tercer bloc. La Santa Seu diu que la pau a Ucraïna requereix un diàleg sincer entre les parts sense condicions prèvies. En un comunicat difós per l'oficina de premsa del Vaticà, que recorda una trucada telefònica divendres passat entre el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i el secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, es renova la pregària per la pau a aquest país d'Europa de l'Est, així com l'impuls al diàleg entre les parts i la invitació a fer tot el possible per l'alliberament dels presos. Diu la Santa Seu que aquest diàleg sincer no ha d'estar sotmès a precondicions de cap mena i ha d'anar orientat a una pau justa i duradora. És aquesta l'esperança de la mateixa Santa Seu, expressada per Ucraïna mentre estan negociant un acord d'un alto al foc de 30 dies en aquest país que ja el papa ha qualificat de turmentat, sempre diu la turmentada o la martiritzada Ucraïna. En aquest comunicat es recorda la conversa entre Zelensky i Parolin, en què Zelensky va fer publicar aquesta trucada des del seu compte d'X. Durant la conversa, segons ha anunciat la Santa Seu, el president ucraïnès va expressar els seus desitjos de recuperació ràpida del Sant Pare i va informar sobre la iniciativa d'alto el foc proposada pels Estats Units, a la qual s'ha adherit ja Ucraïna. I el Tribunal de Comerç de Tànger, al Marroc, ha condemnat l'arquebisbat d'aquesta diòcesi marroquina a pagar una indemnització a l'empresa constructora del col·legi Alhambra, que espera convertir-se en el primer centre d'educació primària infantil de la capital de la ciutat marroquina. 15 mesos després de la signatura del precontracte, al setembre del 2023, la diòcesi i la promotora havien subscrit un contracte definitiu per la construcció i la gestió d'aquest col·legi en uns terrenys propietat de l'església situats al costat de la catedral de Tànger. El conflicte remunta al juny passat, quan la diòcesi, dirigida pel franciscà espanyol Emilio Rocha, va sol·licitar la nul·litat del contracte, cosa que només es podria fer de manera bilateral a l'empresa promotora, al capdavant de la qual hi ha l'empresari espanyol, fill de Tànger, Rafael González Ceballos, al·legant presumptes irregularitats. La sentència condemna l'arcabisbe de Tànger, que també havia estat administrador apostòlic abans, a elevar l'escriptura pública a la construcció del centre i a pagar una indemnització per danys i perjudicis d'un total de 60.000 euros a l'espera que sigui, es tiri endavant o no aquest projecte.
Ràdio Estel.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar la història de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina, els dies 5, 6, 12 i 13 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu a viure amb nosaltres aquesta història universal.
Acabeu de sentir-ho. La passió de Llinars del Vallès es representarà aquest any els dies 5 i 6 d'abril, dissabte i diumenge, i 12 i 13, també dissabte i diumenge, i el 13 diumenge de Rams, amb una dramatúrgia moderna, fresca, enllaçant escenes i, curiosament, sense decorats ni efectes especials, però amb un missatge molt potent, fent teatre, en definitiva, com es fa ara. És una passió femenina, sense excloure la realitat dels homes, naturalment, però donant a les dones la importància que han de tenir amb un paper protagonista, per exemple, Maria Magdalena, Maria la Mare de Déu i altres amb nom posat per la mateixa obra. Només s'hi aporten el vestuari i les persones amb les paraules a partir d'un guió que va acabar de tenir forma l'any 2000. Per tant, viu aquesta passió de Llinars el seu 25è aniversari. Es defineix també com a molt carigmàtica, escrita perquè molts no creients també s'apropin a un missatge que també és ben actual, el del gran esdeveniment de la vida, mort i resurrecció de Crist. S'hi parla d'amor, de justícia i de valors molt actuals. A més, l'obra trenca la barrera entre l'escenari i la platea pel que es diu i pel que es fa. Tenim amb nosaltres Reyes Barragán, directora de La Passió i també del grup de teatre Tall Tall Teatre. Bona tarda i benvinguda, gràcies.
Hola, bona tarda. Ja ho has dit tot, eh?
Ho he dit tot? No ho pretenia. No, segur que no. Segur que vostè podrà dir moltes més coses. Reyes Barragán és amiga d'aquesta casa. A més, sempre ens ha dit que el guió inicial va tenir l'ajuda d'un fill il·lustre de Llinars, com és Xavier Morlans, no?
Sí, sí, ens va fer l'assessorament teològic. Ens va dir... ens va ajudar en alguns ajustaments.
Alguns ajustaments, sí, sí, però ell precisament li agrada molt parlar de querigma, sí, no?, a nivell teològic, sí. I aquest gran esdeveniment. Bé, com definiria, a banda del que hem dit, que segur que no és tot, eh?, la passió de Llinars a nivell religiós, històric, social...
A veure, jo diria que és una passió sobretot molt didàctica, perquè aquesta era una de les intencions, un dels objectius, perquè quan vam començar, ara més, però quan vam començar també una de les intencions era que els no creients s'hi acostessin a la passió i l'entenguessin, perquè de vegades es donen per fet coses, no?, a les passions o a les pel·lícules que fan sobre el tema, i realment hi ha persones que ara mateix aquesta història la coneixen poc, i jo penso que és important, i en aquell moment, i continuo pensant, explicar-ho de manera que els no creients també s'hi poguessin acostar a la història.
Per tant, és evangelitzadora,
evangelitzadora
i pastoral.
Evangelitzadora, sí. Sí, sí. També... Això no ho has dit, veus?
Ah, molt bé,
molt bé,
molt
perfecte.
Bé.
Això, aquesta
ho afegim,
paraula.
Ja ho diem. Bé, és cert que les passions són una representació molt arrelada al territori, també connecten molt amb la cultura i la tradició d'arrel cristiana, però també de cultura teatral. Les passions a Catalunya, les últimes dècades sobretot, han aconseguit fer productes teatrals molt bons, no? Amb grans efectes, amb una narrativa molt
és
acurada.
Que són espectacles teatrals únics. Per un motiu, perquè s'uneixen diverses coses. De fet, això que has dit de la tradició, però és espectacle, però és espiritualitat. I això fa que sigui únic aquesta representació. Fa que sigui únic.
I tant, perquè és un esdeveniment real, no? Basat en fets reals, històrics, però també amb un contingut
exacte,
molt peculiar, espiritual.
I penso que aquesta doble vessant que tenen les passions és el que permet que no creients també s'hi acostin i s'hi puguin acostar. Que jo crec que hi ha molta recança, hi ha molta gent que, ui, tema religiós, i un cop entren en una passió, sigui la que sigui, la gaudeixen com a espectacle teatral i perquè els arriba una història. I aquesta és la intenció.
Sí, hem pronunciat abans una paraula grega, kerigma, no? Què vol dir això de kerigma? Expliqui'ns una mica més. Nosaltres hem intentat dir que és el gran esdeveniment, no? L'esdeveniment cristià, Crist, Déu amb nosaltres.
Ens ho va comentar un capellà i vaig pensar, em va fer molta alegria quan ens va dir això, i ens va dir que volia dir primer anunci, que volia dir que quan veies aquesta passió et semblava que la història te l'explicaven per primera vegada. I realment això és el que es pretenia, no? Fer molt més propera la història, que no hi hagués res que destorbés el missatge. Per això la idea de... A part de que en un inici nosaltres econòmicament sempre som un grup de teatre, no amateur, tenim els mitjans que tenim, i el que semblava en un inici una cosa negativa, que era el fet de fer-ho sense decorats, al final s'ha convertit en una marca de la nostra passió, perquè realment és com, amb tot el que els actors posen a escena, és com el text arriba i el missatge arriba millor i més clar. Jo crec que és la marca de la casa, marca de la passió de Llinars, el fet de... A veure, sí que hi ha una mica de decorat, sí que hi ha una escenografia mínima per situar, però, sí. Però res més, no hi ha ni grans efectes ni... I penso que això és el que també fa que aquesta passió sigui bastant particular.
Sí. Quins són cronològicament l'inici i el final de la representació? Baptisme de Jesús
sí,
fins a l'Ascensió?
Sí, comencem, fem una primera part, que és la vida pública, des del bateig, i fem alguns esdeveniments.
Amb Jesús amb 30 anys, per tant, que s'oblidin del Nadal i del naixement, que això ja és una altra tradició.
Ja, és un altre temps, això. Fem la primera part, que abraça aquests 3 anys de vida pública, i després de la mitja part fem la passió des de l'entrada a Jerusalem fins a la resurrecció, fins al final. En aquest sentit, és molt igual que qualsevol altra passió. El que canvia és... La història és que no la podem canviar. El que canvia és la manera, la forma que tu tens d'explicar aquesta història. I això també penso que és una modernitat de la nostra passió, modernitat entre cometes, perquè no ens hem inventat res.
És tornar als orígens, de fet,
sí,
no?
Sí, és tornar als orígens de posar-nos davant del públic i explicar. I explicar-los el que va passar i que les dones expliquin què va passar. I els fets es van trenant i van endavant, endarrere. Primer al públic, que s'espera una altra història, s'espera, no una història, s'espera una altra manera, perquè està acostumat a les altres passions. Això potser el sorprèn una mica, però de seguida el codi aquest teatral l'agafa i entra molt bé en la història.
Sí, i a més es trenca amb barreres, és a dir, hi ha moments en què es baixa de l'escenari, ens ho pot revelar,
això? Sí, però això és molt... És anecdòtic. Jo crec que la barrera es trenca d'una altra manera. La barrera es trenca no tenint en compte que hi ha una barrera d'escena entre escenari i platea. Perquè el que nosaltres fem és una cosa que és transformar el públic en actor, també. No han de fer res, però ells se sentiran...
Que no s'espantin.
No s'espantin. Però ells, des del minut zero, des del moment que Magdalena surt i parla al públic, ja els inclou a dintre de la història. I això és super... fa que es connecti molt bé, que el públic, si realment està obert i es deixa anar i s'escolta el que s'està dient, entra a la història de la mà de Magdalena, que els agafa i els fa entrar i se senten dintre de l'escenari.
Ja veiem que Magdalena és una figura molt,
important,
eh? I, sí, Maria, evidentment, i Maria, la més
les dones se'ls dona la justa importància que es mereixen i que necessiten tenir. No és res posat amb calçador, és que era així i per nosaltres era molt important que les dones tinguessin presència i força.
I això és encarnar el missatge en la modernitat, com vostès diuen, sí. No? Ara estem parlant de la necessitat de reconèixer gradualment més.
Sí, nosaltres vam començar a fer fa 25 anys, ara es comença a obrir i a tenir en compte això en totes les passions, però nosaltres vam començar fa 25 anys a fer-ho.
Sí, sí. Estem parlant amb Reyes Barragán, directora de Tall Tall Teatre, grup amateur de teatre, i de la passió de Llinars del Vallès, que es podrà veure al Teatre Auditori de Llinars, al Vallès Oriental. Podem situar-ho pels qui no coneguin la zona, però puguin anar-hi més o menys entre Granollers i Sant Celoni, exacte, sí. A mig camí, sí. Per tant, ben a prop de Barcelona, ben a prop de l'àrea metropolitana.
A prop en tren, a prop en cotxe.
Exacte. I els dissabtes 5 i 6 d'abril i 12 i 13, que és diumenge de Rams. Acabeu el diumenge de Rams.
Acabem el diumenge de Rams.
A les 5 de la tarda. Què es pot fer per anar-hi? Reservar localitats, anar-hi una hora abans?
Sí, és molt fàcil, perquè...
Animem els oients.
Des de l'any... Ara, justament fa 10 anys, que vam estrenar un teatre auditori.
Molt bé.
Tenim un teatre nou, per tant, tots els mitjans i tota la comoditat nova d'aquest nou edifici. I hi ha una pàgina web on es poden reservar, no, comprar les entrades, i també a l'Ajuntament, si un no té gaire traça per internet, o una hora abans de la representació, cada dia.
Buscant a internet, Teatre Auditori de Llinars,
sí,
del Vallès,
fàcil,
és molt fàcil.
Ara això, cada vegada la tecnologia ens ho ha posat molt fàcil.
I tant. I això sense entrar en la intel·ligència artificial, no cal. Buscant els cercadors d'internet. Exacte. Bé, i com és l'equip de direcció, actors, vestuari... Bé, ja ha dit una mica que hi ha els decorats senzillíssims, no? Però...
A veure, nosaltres sempre busquem molt la versemblança i hi ha un treball des de l'inici... cada vegada una miqueta més, perquè jo sempre dic que la passió no deixa de créixer, perquè tots els que estem implicats ens anem formant, anem descobrint coses d'història, anem llegint textos de teologia, ens anem formant i anem descobrint. I la passió va creixent amb nosaltres i va evolucionant també. I el vestuari també, cada vegada anem filant més prim, després ara tenim una música pròpia, tot ha anat canviant i ha anat evolucionant i ha anat creixent. Sí que som un equip molt compacte de gent que treballem braç a braç i amb molta energia.
Gent del poble o gent que té vincles amb el poble.
Sí, sobretot gent del grup de teatre i, per la passió, gent externa al grup de teatre que no és del grup, però vol fer la passió. I també gent d'altres pobles, eh?
El personatge de Jesús també ha anat canviant aquests 25 anys.
Sí, ara feia 7 anys que teníem el mateix Jesús i aquest any, per circumstàncies personals, és fora, als Estats Units, i el Jesús, el relleu a Jesús l'ha agafat un actor que ja coneix molt bé la passió, perquè durant molts anys va fer de deixeble Joan, el deixeble jove.
Molt bé, també del deixeble estimat.
Sí, de deixeble estimat. També va fer d'Andreu, un altre personatge que nosaltres li donem pes, i de Pilat també va fer, que es coneix molt bé l'obra, i la veritat és que és un Jesús diferent als Jesús que havíem tingut fins ara. És molt tendre, és molt proper, i una cosa que nosaltres també hem volgut des de sempre és que la passió fos molt, molt propera i que el Jesús fos la vessant humana de Jesús no quedés relegada, fos un Jesús també molt humà, que abraça, que petoneja i que plora.
Fantàstic. No donarem més detalls, però animem els qui ens escolten a acostar-se a Llinars del Vallès. Qualsevol d'aquests 4 dies, la mateixa representació, 5, 6 d'abril, dissabte i diumenge, a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars, o bé 12 i 13, ja a les portes de Setmana Santa, potser alguns per horari escolar.
El diumenge de Rams és un dia fantàstic.
Sí, exacte. Després de les celebracions litúrgiques, les processons, a la tarda, doncs, acosta't cap a Llinars a veure aquesta passió tan especial. Música hi ha, per cert?
Sí, tenim una banda sonora pròpia des de l'any 2021 d'un compositor garriguenc de la Garriga, que es diu David Gómez Comino, que també és molt, molt particular i ajuda molt a crear la emoció. Que això, he d'insistir que el pes de la nostra passió és el text, la paraula i l'emoció.
Hem de dir que la Passió de Llinars està federada a la Federació Catalana de Passions, sí. I ara fa uns dies a Montserrat, oi? Van participar en aquella Passió de Passions.
Sí, va ser preciós, va ser molt bonic. Nosaltres vam participar fent tres escenes bastant importants, vam fer el Sant Sopar, vam fer la crucifixió tal com la fem nosaltres, que és una manera particular de fer-la, i just l'escena que per mi és la més important, que és el testimoni de les dones quan venen a anunciar que Jesús ha ressuscitat. I va ser molt emotiu i el marc incomparable.
Allà a la plaça
de
Santa Maria, que no va ploure en aquell moment, no?
Vam tenir molta sort, perquè el cap de setmana següent va diluviar.
Sí, sí, els pobres de l'apostolat seglar, doncs moltes coses les van haver de fer dintre.
Vam passar fred, però va ser molt bonic.
Doncs celebrem haver tingut avui amb nosaltres la directora de Till Tall Teatre i de la Passió de Llinars del Vallès, dies 5, 6, 12 i 13 d'abril. Qualsevol d'aquests dies, representació única a la tarda a partir de les 5 al Teatre Auditori. Que vagi molt bé, Reyes.
Moltes gràcies. Ja animo tothom a venir i emocionar-se amb nosaltres i a compartir aquesta història amb nosaltres.
Fins una altra, que vagi molt
bé. Moltes gràcies.
Ràdio Estel. Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància. Una hora de connexió amb les diferents realitats creients.
La veu de Càritas.
Benvinguts a la veu de Càritas, l'espai de l'amor, de la caritat, del servei als més necessitats, amb la col·laboració de Càritas Catalunya i amb la Montserrat Creus a la coordinació. Comencem amb el nostre resum habitual de notícies. El nou president de Càritas Catalunya, Salvador Busquets, va visitar el 24 de febrer passat la seu de Càritas Diocesana de Lleida per conèixer de primera mà els programes i els projectes que s'hi duen a terme, així com les persones que en formen part. Una visita emmarcada en el conjunt de trobades institucionals que el president de l'entitat interdiocesana durà a terme a les 10 diòcesis de Càritas amb seu a Catalunya. Durant l'estada a Lleida, Busquets es va reunir amb els responsables de l'entitat, incloent-hi el director, el delegat diocesà i la secretària general. En aquesta trobada va exposar les principals línies estratègiques del seu mandat i va compartir la seva visió sobre els desafiaments i les oportunitats que afronta Càritas actualment. La seva visita també va incloure una recepció per part del bisbe de Lleida a la seu del bisbat, on van abordar tots dos la importància de la col·laboració entre l'Església institucional i Càritas en la missió d'acompanyar les persones en situació de vulnerabilitat. El president de Càritas Catalunya va voler felicitar l'equip de Lleida per la tasca que es fa en aquesta diòcesi i va encoratjar-lo a continuar treballant amb el mateix compromís i dedicació per ajudar les persones més vulnerables de la societat. Va destacar també els valors fonamentals de Càritas, que són la solidaritat, la justícia social i el compromís amb la dignitat de totes les persones. Càritas Diocesana de Vic, d'altra banda, va celebrar el 7 de març una assemblea extraordinària presidida pel pastor titular d'aquesta diòcesi, Romà Casanova, bisbe i president de Càritas Diocesana, també amb la presència del director de l'entitat, Ramon Martínez, i del secretari general diocesà, Joan Soler. L'acte, que es va fer a l'escrivania de la catedral de Vic, va comptar amb la presència dels representants de les Càritas que formen part de la diòcesi de Vic, és a dir, els arxiprestats de Noia Segarra, Manresa, Bages Nord, Bages Sud, Vic, Ripollès, Lluçanès, el Moianès, Ter Collsacabra i Guilleries Congost. Joan Gutsens, administrador diocesà, va informar sobre el pressupost de l'entitat per al 2025, que puja a gairebé 2.400.000 euros, aprovat de forma unànime pels assistents. D'altra banda, Montserrat Roca, referent directiva de Formació Diocesana, va presentar el nou pla de voluntariat, que té com a objectiu millorar la captació, la formació i l'estada de les persones voluntàries. Un cop acabada l'assemblea, els membres de les diferents càritas de la diòcesi de Vic van visitar les noves oficines dels serveis diocesans situades a la plaça de la catedral de la capital osonenca. El servei d'alimentació del Centre Social El Roser, gestionat per la Unió Temporal d'Empreses entre Formació i Treball, Empresa d'Inserció i Arada, Empresa d'Inserció Càritas Diocesana de Tarragona, ha continuat mostrant-se com un dispositiu clau a la ciutat de Reus, com a menjador social i com a punt d'entrega de la xarxa de distribució d'aliments impulsada per l'Ajuntament de la capital del Baix Camp. El 2024, aquest centre va servir en el seu menjador social uns 47.000 àpats, amb una mitjana diària de 129. Les persones que hi han arribat, 566 durant tot l'any, han estat derivades dels diferents serveis socials de Reus i han gaudit d'aquest servei en les seves tres modalitats: presencial, a la qual s'hi han prescrit 300 persones i s'han servit 17.700 àpats, aproximadament, per emportar, en 234 persones prescrites, i 12.200 àpats servits a domicili amb 63 persones i 14.000, gairebé 15.000 àpats servits. A aquestes dades s'hi sumen els àpats no prescrits, que són els que s'ofereixen a persones que estan a l'espera de ser ateses pels serveis socials. Aquests sumen un total de 1.460 àpats servits en modalitat presencial i 730 per emportar. En el mateix espai del Roser es desenvolupa també un servei de rebost social, un dels 14 punts d'entrega d'aliments de la xarxa de distribució de la ciutat de Reus. El 2024 van ser derivades als diferents punts de distribució d'aliments un total de 4.700 persones, gairebé 1.700 d'elles prescrites al Roser, agrupades en 1.700 famílies, 600 al Roser. D'aquest total de persones derivades, una de cada tres, aproximadament, han estat ateses al rebost social. Les tres modalitats, el lliurament d'aliments, el menjador social, presencial, per emportar i a domicili, i el seu rebost social, constitueixen un dispositiu capaç de donar resposta personalitzada a les necessitats dels diferents col·lectius que s'hi atenen. Les càritas parroquials de la zona del Llobregat es van reunir el 25 de febrer passat a Puig-reig, parlem de la diòcesi de Solsona, per tractar l'acollida de les persones nouvingudes, una realitat cada dia més present a les càritas. La jornada va començar amb la benvinguda de Jordi Orovic, rector de Puig-reig, i la pregària conduïda per Josep Maria Vilaseca, rector de Berga. Després, Fina Ferrés, presidenta de Càritas Parroquial de Manresa, va explicar com fer una bona acollida a les persones que arriben procedents d'altres països, les problemàtiques que es troben, les gestions que han de fer i altres necessitats, com també les tasques que porten a terme des de Manresa. Després del descans, on els voluntaris van poder compartir l'esmorzar i es van poder conèixer i posar en comú els temes tractats, la ferida procedent del Marroc i la Niloa procedent de Veneçuela van explicar la seva experiència migratòria, els entrebancs que es van trobar a nivell administratiu i de documentació, com s'han integrat a Catalunya i altres qüestions. La jornada va ser molt profitosa i molt interessant. Seguim repassant l'actualitat caritativa. Càritas Diocesana de Lleida, juntament amb l'àrea d'inclusió de l'Ajuntament de Lleida, Arrel Sant Ignasi, la Fundació Jericó i Sant Joan de Déu, ha engegat un nou projecte de voluntariat jove, espai on participants de les diferents entitats es troben cada 15 dies per gaudir d'una tarda d'esport. Aquesta iniciativa busca promoure la convivència entre joves i els ofereix un espai de trobada saludable i inclusiu. L'objectiu principal és fomentar la interacció entre joves de diferents entorns i experiències, obrint pas a nous perfils i trencant els estereotips i estigmes que sovint pesen sobre ells. D'aquesta manera, l'esport, i concretament el futbol, esdevé una eina poderosa per construir relacions de confiança i afavorir la integració social en un ambient de respecte i companyonia. Amb aquesta iniciativa es reforça el compromís de Càritas i les entitats col·laboradores per oferir oportunitats de participació i creixement als joves, potenciant valors com ara la solidaritat, el treball en equip i el respecte mutu. També us expliquem que voluntaris i treballadores de Càritas Andorrana van participar el 5 de març en una formació impartida per membres de la Fundació Pere Tarrés, líder en formació sobre acció social, lleure i gestió d'entitats. Es van trobar a la sala d'actes de la Casa de l'Església de Santa Maria d'Alfaner, Andorra la Vella. I el tema tractat va ser, sota aquest títol, gestió emocional en l'acompanyament a persones vulnerables. El ponent va exposar les actituds que ha de tenir el voluntari i va donar eines amb casos pràctics. Igualment va destacar el paper dels professionals que fan el seguiment dels usuaris atesos i que donen suport també als mateixos voluntaris perquè puguin realitzar correctament la seva tasca. Els receptors de la formació hi van participar activament. Aquest divendres hi haurà la segona part d'aquesta iniciativa formativa proposada per les treballadores socials i la Comissió Permanent de Càritas Andorrana amb la finalitat d'impulsar, formar i donar suport al voluntariat de l'entitat. Una trentena de persones van participar el 6 de març en la presentació del programa de voluntariat internacional 2025 de Càritas Diocesana de Lleida. L'acte, que va tenir lloc a la seu de l'entitat, va comptar amb el testimoni de la Txell, treballadora de Càritas Diocesana, que va viure aquesta experiència ara fa 2 anys, així com amb la responsable d'acció del voluntariat internacional de la diòcesi mateixa de Lleida. Durant la trobada es van abordar aspectes essencials del programa, com ara els requisits de formar-ne part, el procés de selecció i les diferents fases que inclou, que són la formació prèvia, l'experiència en el terreny i la sensibilització a la tornada. També es van presentar les destinacions disponibles per al 2025, que són Bolívia, el Perú i el Marroc, països on Càritas manté una estreta col·laboració amb projectes comunitaris. I Càritas Parroquial del Vendrell realitza l'Activa't, un projecte que té per objectiu millorar les competències personals i laborals de persones en situació o risc d'exclusió social. A través d'un acompanyament personalitzat, el projecte ofereix suport i assessorament a l'hora de buscar feina amb un enfocament pràctic que inclou formacions i seguiments regulars per garantir que les persones participants aconsegueixin els seus objectius laborals. Aquest projecte compta amb el suport del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. Fins aquí l'informatiu, de seguida el testimoni. A Passomi, l'empresa d'inserció laboral impulsada per Càritas Diocesana de Terrassa, celebra aquest mes de març el seu 10è aniversari, consolidant-se com un pilar fonamental en la lluita contra l'exclusió social al Vallès Occidental i al Vallès Oriental, amb una trajectòria marcada pel compromís i la transformació de vides. A Passomi ha ofert segones oportunitats a més de 160 persones que es trobaven en situació de vulnerabilitat. L'empresa va néixer l'any 2015, en un moment en què la crisi econòmica havia deixat moltes persones sense feina i sense recursos. Per commemorar aquesta dècada de feina i èxits, l'empresa celebra un acte especial aquest divendres a les 5 de la tarda al Teatre de Sant Vicenç de Sabadell. L'esdeveniment comptarà amb la presència del bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, i inclourà una taula rodona sobre la importància de les empreses d'inserció laboral i el paper que juguen en la construcció d'un mercat laboral més inclusiu. El nostre testimoni avui és el de Carme Pastor, la coordinadora de la Comissió Sociolaboral d'Empreses i Iniciativa Social de Càritas Catalunya. Senyora Carme Pastor, benvinguda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, primer de tot, quins són els principals reptes que vostès han hagut d'afrontar al llarg d'aquesta dècada de vida?
Bueno, com a empresa d'inserció i, lògicament, com a Càritas, sobretot que la gent sàpiga que és una empresa d'inserció, que sàpiga la feina que fem i conscienciar de la contribució que fem a nivell social, perquè és molta, penso. De fet, el 2022, més de 50 milions d'euros van ser generats per les empreses d'inserció de Catalunya. Per tant, el pes específic que té és important. també també a la vegada és evidentment que la gent entengui que funcionem per preus de mercat, evidentment, perquè som empresa i hem de poder complir amb les coses fiscals i econòmiques com qualsevol empresa, i això a vegades és complicat.
I tant. Com ha evolucionat tota aquesta aventura des dels seus inicis fins ara, aquests 10 anys?
Bueno, no ha sigut gens fàcil fer-la fer sostenible. Evidentment, nosaltres tenim a Càritas a darrere, comptem amb el suport incondicional de Càritas, de la nostra diòcesi i del nostre bisbat, evidentment. I per això, bueno, ens creiem molt la feina que fem i la missió. I durant tot aquest temps ha evolucionat des d'una línia que teníem només i un sol client fins a tenir ara una diversificació com a empresa interessant i que ens permet donar més feina i amb més oficis, diguem.
Avui estem parlant amb Carme Pastor, coordinadora de la Comissió Sociolaboral i d'Empreses d'Iniciativa Social de Càritas Catalunya. Quina és la missió principal de PASOMI i com la porten a terme? Una mica el que és la seva praxi, la seva manera de funcionar, per entendre'ns.
Sí, quan qualsevol empresa d'inserció, i a PASOMI en aquest sentit és igual, un objectiu principal seria generar llocs de feina, vale, per fer processos d'inserció amb les persones que venen de Càritas, i una altra és que després d'aquest procés puguin trobar feina per si mateixes o bé per insercions que generem nosaltres amb les empreses clientes que confien en nosaltres. O sigui, que seria una doble funció, un doble objectiu, i evidentment estem dintre de la missió de Càritas. Per tant, els valors i la missió es comparteixen.
Sí, i els principals èxits de PASOMI durant aquests 10 anys ens els podria sintetitzar o posar-nos algun exemple o algun cas que també us hagi marcat especialment?
Bueno, el principal èxit, jo crec que només ja atendre 160 persones ja és un èxit, perquè jo crec que aquí el que estem donant és visibilitat, dignitat. Sabem tots que ens vehiculem o ens vertebrem a través de la professió i la feina. Per tant, quan una persona no té feina, té moltes conseqüències, més enllà del sou, més enllà de no tenir ingressos. Hi ha moltes coses implicades. Per tant, només ja atendre aquestes persones i donar-los feina i fer un procés amb ells ja és un èxit per si mateix. Però com a èxit també hem tingut l'increment de línies i de feines que han suposat que la gent tingui més possibilitats de feina després quan surten. I si parlem d'un cas d'èxit, doncs, bueno, ara em ve a la memòria una persona que va començar amb un servei de sense llar a Càritas. Aquesta persona no tenia feina, no tenia una vida estructurada. Després d'un procés de temps amb Càritas, amb les educadores socials, treballant amb ell i estructurant, ajudant-lo a estructurar la seva vida, va passar a ser proposat per entrar a l'empresa d'inserció. I aquesta persona avui en dia forma part de la nostra estructura i, a més, està estudiant un grau superior d'integració social. Per tant, això és un gran què, un èxit per ella, per aquesta persona, i un èxit com a PASOMI i Càritas, també.
I quin paper juguen les empreses col·laboradores en el procés d'inserció laboral? Clar, no estan soles vostès a PASOMI.
Claro, el paper que juga un col·laborador primer és, evidentment, amb serveis, o sigui, comprant serveis, diguem, perquè és la nostra força, també. Si la gent ens contracta i creu en nosaltres, és la força que tindrem per poder donar més feines i més llocs de feina, lògicament. Per tant, sí. Per mi el paper principal seria aquest, no? I evidentment també, per contra, o a més, seria col·laborar amb Càritas, perquè si col·labora amb Càritas, fa possible que nosaltres atenguem des de Càritas també les persones i, per tant, passin a l'empresa d'inserció. Vull dir que és tot un cercle que creiem que és molt interessant.
Sí. I quin tipus de formació ofereixen els participants? També com són seleccionats? Ens ho pot explicar una mica breument?
Sí. Nosaltres principalment treballem de la mà del programa laboral de Càritas. Jo treballo en conjunt amb les companyes que porten tot el programa laboral i quan tenim una vacant, el que fem és parlar amb elles perquè ens arribin persones. Vale? Per tant, aquest seria com el filtre nostre primer sí. Passant per Càritas i després passant per empresa d'inserció. I a la formació que oferim estaria com en tres branques. Una seria la del lloc de feina en si mateix, per la feina que fa. Un altre seria formació en competències laborals, laborals, personals, socials, perquè aquesta persona guanya en competències, i també intentem promoure la formació externa. Vol dir que si aquesta persona està 2 o 3 anys amb nosaltres, que no es quedi quieta, sinó que millori el seu currículum per millorar la seva empleabilitat. O sigui, posem l'accent molt aquí, a la formació contínua.
Uh-huh. I quins són els sectors laborals, d'altra banda, on vostès han aconseguit més insercions? Hi ha algun camp així més productiu, més profitós en aquest sentit?
Sí, principalment han estat el camp de l'àmbit de les neteges, vale, industrials, i també el sector de manipulats. Uh-huh. Ha sigut on més hem pogut inserir gent en aquest temps.
Molt bé.
I, bueno, més o menys són els dos més... De transport també, però serien els dos que més hem lograt.
I destacaria alguns projectes o iniciatives que tinguin ja marcades, previstes pels propers anys?
Sí, justament aquest 2025 iniciem una aventura a muntar la primera botiga Modarré, de la marca Modarré, que és espanyola, i juntament amb Càritas Espanyola, i per tant aquí iniciem tota una línia nova de poder reciclar roba, donar-li una segona vida, i que la gent solidàriament es vesteixi en la roba que tirem després, primer al contenidor, i que serveixi, que es pot donar una altra vida, i lògicament seran insercions que farem de persones que atendran aquesta botiga.
Uh-huh. Avui el nostre testimoni, com dèiem, és Carme Pastor, coordinadora de la Comissió Sociolaboral i d'Empreses d'Iniciativa Social de Càritas Catalunya. Parlem de PASOMI, d'aquesta empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Terrassa. Ja per anar acabant, i li agraeixo l'esforç de brevetat i de síntesi, com es pot implicar la comunitat cristiana, o les comunitats en plural, no?, i també la societat, en el projecte de PASOMI?
Pues, potser em reitero, però penso que és el més important. O sigui, si aposten per contractar serveis d'empresa d'inserció, el que estan apostant és per les persones que necessiten treballar, que volen treballar, que és la majoria, ¿vale? Perquè a vegades tenim aquesta cosa de que la gent que no té diners no vol treballar, que, ¿vale? Vull dir, aquesta etiqueta que tenen a vegades les persones que s'apropen a Càritas, i més lluny no pot ser. Nosaltres reiterem cada dia que són gent que volen treballar, que tenen competències, que els cal una mica de confiança i de confiar en ells i tornar a reactivar-se amb el mercat laboral. Per tant, ho aconseguirem si apostem pels serveis que fan les empreses d'inserció, i en aquest cas a PASOMI, no?, que és el que fem nosaltres.
Molt bé, i a més amb un nom molt com això, de crida a posar-se les piles, sí, no?, a PASOMI, a treballar per donar feina a molta gent que...
Sí, dona molt moviment aquest nom. Sí,
exacte, exacte. I finalment, per a vostè personalment, què significa formar part de PASOMI i veure els resultats, no?, del treball que fan?
Bueno, pues per mi significa molt. Jo fa ja quasi bé 13 anys que treballo a Càritas. He passat per diferents programes i aquest últim no l'havia trepitjat fins ara. Vull dir que fa un any i mig o així que estic a l'empresa. Coneixia, evidentment, el treball que fa l'empresa, perquè, evidentment, formava part de Càritas, però per mi és reiterar i constatar que la gent, amb una mica de confiança, de dignitat i de suport, acaba trobant feina i acaba sent capaç de portar la seva vida des d'un sou, com fem tots nosaltres. Vull dir que per mi és un repte amb l'equip nou en el que estic treballant, però a la vegada és una satisfacció i de la meva vocació, no?, que és ajudar les persones.
Molt bé, doncs enhorabona a vostè, a tot l'equip i totes les
Gràcies.
Persones que han fet possible a PASOMI com a empresa d'inserció laboral, que no és l'única que tenim a Catalunya. Per tant, aquesta nova cultura, oi, de l'empoderament de les persones, d'atacar les arrels de la pobresa, que sempre m'agrada dir, i que fa Càritas a casa nostra, va a més i desitgem que pugui seguir donant fruits, que és el que veiem amb els resultats. Doncs, novament, moltes gràcies, Carme Pastor. Hem parlat de PASOMI. Que vagi molt bé divendres la commemoració, oi? A les 5 de la tarda, recordem-ho.
Sí. Sí, sí.
I fins una propera ocasió. Una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
Ràpidament, dos apunts d'agenda. A banda del que hem comentat, de PASOMI, divendres a les 5 de la tarda a la parròquia de Sant Vicenç de Sabadell, us comentem que aquests propers dimecres, el dia 19 i el 26, de 4 de la tarda a 7:45, a la parròquia de Santa Maria de Cubelles, a la plaça Santa Maria número 1, Càritas de Sant Feliu de Llobregat organitza un curs bàsic de voluntariat. I aquest dimecres, que és Sant Josep, a 4:45 de la tarda, als locals de la parròquia de Sant Esteve de la Garriga, Càritas Diocesana de Terrassa organitza i acull els tastets de grans moments, un espai de convivència i aprenentatge entre grans persones, joves i grans. És una activitat intergeneracional. En aquesta ocasió, l'activitat consisteix en el compàs de l'Albireta, l'itinerari d'una sardana amb l'àvia i el net a càrrec d'Elvira Vall d'Oriola i Carles Riba. Amb aquestes propostes acabem la veu de Càritas. Fins aquí el nostre espai amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Acabem recordant-vos que el Rosari per la Salut del Papa des de divendres l'estem oferint cada dia a 9:15 del vespre. Sintonitzeu la Ràdio Estel a 9:15 del vespre després de la missa de cada dia, uns minuts després, una estona després, per seguir pregant entre tots per la salut del Sant Pare. Recordeu també que Sense Distància us acompanya de dilluns a divendres a 6:45 del matí, a 12:00 del migdia i a 7:15 de la tarda. Que vagi bé, adeu-siau.